Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Estic molt espantada, tinc una por horrorosa. M'he hagut de prendre una tila i, bueno, ja porto unes quantes infusions avui perquè és com un polvorí, això, però amb el bon sentit de la paraula. Benvingut, Ricky, ben trobat. Fa estona ja que estem rodant per aquí, preparant un especial, que ja comentàvem ahir, eh?
Sí.
Un especial del Passeu sense trucar.
Efectivament, efectivament.
Que ha estat idea meva.
Ah, sí. Ha estat idea de la Candela.
No,
ha costat, eh?
Però no
us penseu
costat.
Perquè...
No m'ha costat perquè tota la
Candela,
gent que tenim aquí...
Candela, mira, és que hi ha el clàssic i m'agradaria... Sí, bueno, no cal que vingui jo. Sí, home, i tant, vull que vinguis,
sí,
clar.
Sí,
que...
sí,
perquè
sí,
estem
sí,
al Passeu sense trucar, no estem a la tertúlia de les pilotes.
No.
Per tant, avui el Passeu sense trucar, com deia la Candela, és especial.
És especial.
Perquè el dedicarem al clàssic.
Al clàssic.
De tota manera, ja aviso també que al final de tot, doncs, també parlarem una miqueta del Futbol Club Andorra,
sí,
i del bàsquet, perquè també hi ha jornada, i no vull que els contertulis, o sobretot un dels contertulis, em cabregi.
Avui no ens hem d'enfadar ningú. Jo crec que sí que hi haurà molts punts diferents de vista, és evident.
I tant.
Però gent que digui això del clàssic, de què parlareu, de cotxes? I no, parlarem del clàssic, que així s'anomena, quan hi ha un partit entre el Real Madrid i el Barça, o el Barça i el Real Madrid.
Exacte.
I això, doncs mira, aquelles coselites de la vida sempre és més o menys quan toca la Fira d'Andorra, la vella, eh?
Més o menys.
Més o menys, eh?
Més o menys, i efectivament avui ha començat la Fira. Bé, doncs el clàssic aquest cap de setmana doncs té molts al·licients i un dels més destacats és l'efecte que pot tenir, perquè sempre els clàssics tenen efecte a la Lliga, poc o molt. El Madrid és en aquests moments líder amb 24 punts i té la possibilitat d'escapar-se si és que guanya el Barça. I el Barça és el segon amb 22 i el que vol fer el Barça és fer allò que en diuen el sorpasso i guanyar doncs el seu gran rival de tota la vida, la qual cosa doncs el col·locaria una altra vegada líder d'aquesta classificació.
Així doncs que comencem. Vinga.
Bé, avui ens acompanyen aquí en vivo i en directo a l'estudi, al Passeu sense trucar. Doncs, per una banda, tenim el Fèlix Carrillo. Què tal? Bon dia, Fèlix.
Molt bé.
Hola, Fèlix.
Bon dia.
Bon dia, benvingut.
Sí,
el Fèlix és del Real Madrid, eh?
El Fèlix és del reconegut madridista. I un altre reconegut madridista, no sé quin dels dos ho és més...
Mira,
és, sí, sí, sí.
No ens posarem a mesurar ara, eh? Mira,
sí,
hi ha diversió.
L'altre és el Eduard López Mirmi. Senyor Mirmi, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Home, faltaria més, faltaria més. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Bé, això per el que fa els del Real Madrid.
Això mateix.
I els hem dit primers perquè juguen a casa.
Això.
Juguen al Santiago Bernabéu.
De locals.
Bé, ara anem amb els culers.
Anem amb els culers que tenim per part del Barça, doncs, en Josep Maria Cucalón, el Cuca de tota la vida.
Bon dia.
Bon dia i bona hora. I l'Àlex de Santiago, l'Àlex de tota la vida, també, eh?
Sí, des de sempre.
Des de que va néixer, diu, va, li posarem Àlex en aquest bebé.
Sí, hi ha l'Àlex, que ja se'ns ha presentat aquí,
sí,
doncs, amb la samarreta del Barça.
Això. Està però... una mica lluny del micro, eh?
Sí, Àlex, t'hauries de posar una miqueta més...
Autèntic.
Sí, autèntic, sí. Amb l'anagrama de Spotify i tal, eh?
Sí, tot, com Déu mani.
Porta nom la samarreta.
No, encara,
és
no,
que jo no sé quina és la samarreta del Barça, però he vist amb tantes, però és que he vist amb tantes samarretes.
Aquesta és l'oficial d'aquesta.
Toronja, verda, blava, negra, blanca...
És com l'arcoíris.
No, estan buscant una mica l'identitat.
No, la primera equipació d'aquest any. Estem buscant sponsors per si vols participar.
No, ja teniu la República del Congo. Ja teniu la República del Congo.
Bueno, també els han anat a buscar allà,
i
perquè
clar,
no som racistes.
La República del Congo és un reconegut sponsor important.
També els han anat a buscar allà perquè no som
racistes.
Home,
també, Mirmi, també. Podries esponsoritzar que pesa.
Sí que pesa, sí.
Tant, per què no? No, perquè és massa plural.
És massa plural.
Pues mira, jo et dic una cosa, si fotés que pesa sempre podries dir per què? Doncs mira, perquè el Barça fa aigües.
Això ho diu un perico, eh?
Home, clar, alerta, clar, clar.
Això va per barris, sí, i s'ha de vigilar, sí, sí, perquè canvia molt, això, canvia.
Això. Doncs a veure, el temps és el que és, tenim molt de temps, les coses com siguin, hem de parlar tots, heu de parlar vosaltres, jo intervindré, però esclar, sí, home, pobre de mi, a fotre la cullerada, eh? Sí, bàsicament. Doncs o a posar pau, també, a posar pau, diguéssim.
També,
eh?
Fot la cullerada, supera, eh?
No, un cullerot, ja, un cullerot que ve Nadal. I...
Sí.
Una cosa, a banda dels convidats que tenim aquí, també en tenim un que l'hem hagut d'enregistrar, perquè... si no, doncs no li donava temps d'estar aquí amb nosaltres, que és, entre cometes, també un dels protagonistes del clàssic, que és el narrador,
sí,
en aquest cas del partit, el Miguel Ángel Román.
Miguel Ángel Román, que és el narrador del partit, que es podrà veure a través de la plataforma DAZN.
DAZN.
I ell és el que doncs, narrarà el partit al costat de tots els seus col·laboradors i gent que intervé, entre d'altres el Buti, etc. No? El sentirem més tard,
sí,
perquè bueno, també li hem volgut preguntar quines són les sensacions, clar, que té. I tal,
a veure com ho veu, no?
A veure com ho veu.
I també hauríem pogut tenir el Pou, hauríem pogut tenir molta gent, però esclar, la cabra tira el monte i el Riqui, el seu estimat Bernat Soler, no podia faltar.
Sí,
aquest narrador de TV3.
Aquest, ja sabeu que està doncs, a Catalunya Ràdio, bueno, evidentment també ha estat a TV3, però és el que ara,
sí,
doncs, ara està a Catalunya Ràdio fent la TDT, la
transmissió del Torquemada.
Així.
Això mateix. Això
abans
mateix.
Era la TDP.
Sí, del Puyal.
Del Puyal i ara del Torquemada.
Home, i el Bernat doncs, és un tio que...
Magnífic locutor, per ser.
Extraordinari. Digue-m'ho a mi, que vaig començar amb ell o ell amb mi. O sigui que imagina't.
Patacot i Mandinga, Patacot més aviat.
Patacot i Mandinga porta també la tira d'anys fent doncs, futbol. És també, això sí que ho haig de dir, un... Culer, bueno, jo sí. de fet li deia Bernat Culer.
Bernat Culer. Això mateix.
Jo li deia Bernat Culer perquè és molt, molt culer. Bueno, doncs el tindrem
d'aquí
una estoneta en directe.
Que... A veure, per on s'ha de començar?
Home, s'ha de començar preguntant a aquesta gent, cadascun, doncs, què espera d'aquest partit.
Quina idea?
Sí, què espera d'aquest partit, o també allò de qui arriba millor en aquest partit, el Barça o el Real Madrid. Aviam, comencem per Cuca, va.
Bueno, lamentablement, a mi em sembla que cap dels dos arriba al zènit de
Sant Petersburg.
Sí, no, d'aquest no, aquest menys, i tot i que l'entrena un culer.
Yeah.
No estan jugant bé cap dels dos. Si em dius quin dels dos prefereixes, evidentment, la sang em pot i prefereixo el Futbol Club Barcelona. Però aquest partit, i per ser just, no diré moderat, però sí just, amb el que penso, és de que el partit és una caixa de sorpreses que qualsevol acció pot marcar el resultat final, i si es dona d'hora pot ser d'escàndol, i si es dona tard no, però pot passar a qualsevol d'escàndol a qualsevol dels dos cantons, al meu entendre. A partir d'aquí, doncs penso que ara li dieu clàssic.
Sí.
Jo quan era jove es deia el derbi nacional.
El derbi, sí, nacional, sí.
Es deia el derbi nacional, no el derbi. I, bueno, jo penso que és un partit que crida molt l'atenció a tot el món, però que són 3 punts. I que demostrat està, perquè això ja ha passat, de que guanyi el qui guanyi o empati, no, és igual, no està res definit per guanyar la Lliga. Res, ni per un ni per l'altre. El que vagi primer va primer, i dintre de 18 o 20 jornades més, que ja serà el derbi de tornada, llavors potser ja serà més definitori, però avui... Penso que aquí l'emoció està en un altre por, en un altre cantó, que és l'orgull propi de que el Madrid porta 4 partits seguits l'any passat perdent, i ara hi ha ànim de revanxa per part d'ells, i és lògic que sigui així.
També passaria.
Per, no solament per l'equip i els jugadors, sinó també per l'afició. Uh-huh. Jo diria que de l'afició més desmesurats del propi equip. Jo penso que el propi equip del Madrid toca més de peus a terra que no pas l'afició. Jo tinc molts companys i, evidentment, companys i amics, i molts d'ells són del Madrid, i, bueno, l'ànsia de revenja està allà, de l'any passat. Bueno, jo penso que pot ser, però també penso que no pot ser, que pot ser que sigui un 0-5.
Per exemple, a veure, Fèlix.
Jo estic d'acord amb el Cuca, el que ha dit, que cap dels dos equips arriba un gran moment, i jo vaig veure el Madrid, fixa'm el Madrid, el partit de la Juventus,
sí,
que és un gran equip, encara que no està tampoc en bona forma, però, bueno, però ja ens va posar molts apuros en certs moments,
sí,
evidentment, i penso que, bueno, que el que diu el Cuca, revanja, sí, perquè són quatre partits seguits que vam perdre l'any passat, uh-huh, i no sé si el Xabi Alonso encara té un equip, té uns quants jugadors que sí, que estan allà, que són fixes per ell, però no ha fet un equip encara. A veure si la de el Courtois estarà d'inici, i el Mbappé, i després els altres, a veure, si fa un centre del camp fort, no com l'any passat, que sí, que van resistir una primera part, però després la segona va ser un desastre total, uh-huh, on arribar van fer 50 fores de joc i demés, a veure si també el Flix segueix el sistema, que jo crec que sí que el farà, i a veure si el Madrid, el Xabi Alonso, el plantejarà bé i podem trencar aquest fora de joc, sobretot que fa el Barça. I qui pot guanyar? O no ho sé. Jo espero que sigui el Madrid.
Evidentment.
Però, vamos,
com a bon madridista. Espero,
jo ho desitjo.
Clar.
Però ja veurem. Bueno. L'any passat vaig dir, no sé avui si ens faràs el mateix, de dir un pronòstic, però ja veurem.
Ja,
l'any passat
ja, ja.
Vaig equivocar totalment.
Ara que deies això, quan parlaves del partit que va jugar el Real Madrid amb la Juventus, estava veient el partit, evidentment, i em vaig quedar bocabadat, allò, quan els comentaristes, quan la gent, doncs, que estava fent el partit per la televisió, va comentar que la Juventus havia arribat a 7 finals i les havia perdudes.
N'ha guanyat 2.
I n'ha guanyat 2, però havia arribat a 7 finals i totes 7...
No, ha arribat a 9 i ha perdut 7.
Per això, totes 7 perdudes. Jo no sé si hi ha algun equip d'aquestes característiques que ha fotut 7 finals.
Bueno,
i jo... perdre-les, eh? No ho sé.
El Barça,
no sé.
El Barça n'ha arribat a 8 i n'ha guanyat 5, només.
Ja, ja. Bueno, però vaja, que és una dada significativa. Bueno, anem a veure. Àlex, sí. Aviam, vinga, tu.
Mira, el meu punt de vista és bastant similar amb ells, tant el Cuca com el Fèlix, perquè és veritat que cap dels dos està fent un futbol ni espectacular, ni consolidat, ni té molts dubtes, crea molts dubtes, genera molts dubtes. El Barça, el meu, doncs, és veritat que un dia juga 20 minuts molt bé i després fem aigües i després no sabem a què juguem. Però sí que hi ha una cosa diferenciada que hi veig entre els dos equips. El Flick sap el que fa i l'entrenador del Madrid encara no. No té un equip fet. I és el que diu el Fèlix. És que és un home que s'ha trobat amb una plantilla, no crec que hagi fet cap fitxatge ell, ni l'hagin deixat fitxar, això està claríssim. I llavors, clar, s'ha trobat el que s'ha trobat i s'ha trobat que té que posar el Mbappé sí o sí on vulgui i fer, perquè és l'únic que tira i marca gols, això està clar, estic d'acord. I la resta, doncs, bueno, és el complement. En quan l'estratègia dius, Fèlix, que el Barça jugarà al fora de joc, ho dubto avui, no amb altres partits, perquè és un risc molt elevat i avui no hi ha el Flick a la banqueta. El segon nostre entrenador, pues està clar que rentarà i amagarà la roba una mica, no? Per què? Perquè voldrà, entre tot, veure com juga el Madrid. Aquí nosaltres definim estratègies i no és veritat, perquè al final, a vegades el que jo penso surt del revés, eh? Dic, hòstia, avui farem el fora de joc. No, avui no em fan, tu, home. És dir, una mica de... Què dius tu? És una mica conflictiu, problemàtic, perquè és dels pocs derbis que jo no tinc l'aigua clara.
Molt bé.
Hauria de parlar més amb el cor que en la realitat. No, no.
No,
està
no.
Molt indefinit. I, bueno, i per resumir, està clar que en aquest partit ningú és campió de Lliga ni res. Marca una mica les pautes i don confiança, genere confiança a la plantilla. Sí, però, bueno, Jo voleu que us digui, guanyarem 1-3.
Ah, mira, ho volíem preguntar al final de... del programa, però vaja, ja tu ja fer la porra. Eduard López.
A veure, jo estic completament d'acord amb la...
amb la majoria.
Amb la majoria a nivell de que cap equip arribi en el seu millor moment. El Barça va plantejar... els equips han de jugar, pel meu punt de vista, amb tracció trasera. Ah. Per guanyar un partit, per tenir un equip consolidat, has de jugar amb tracció trasera. O sigui, tot comença des del porter. Val? I des del porter, doncs hi ha tot una mecànica que et fa arribar pues, endavant. Jo, és el meu punt de vista. Llavors, el Barça l'any passat va innovar, la innovació és molt bona i sorprèn, al contrari, la innovació. Aquesta innovació és escurçar, diguéssim, el camp, jugar en bloc baix, una defensa jugant a fora de joc impressionant. L'Mbappé l'any passat va caure al fora de joc 200.000 vegades. 200.000 vegades. Però tot això s'estudia. Tot això, els equips, no sols amb el Madrid, tots els equips tenen, són professionals, hi ha un pressupost important i hi ha gent, pues, que tècnics que t'estudien tot aquest tema. Llavors el Barça està bastant estudiat. I com deia l'Àlex, que deia que possiblement no jugui el fora de joc al Barça, és possible, perquè, clar, quan tu t'estudien, tu saps que t'estudien. Llavors tu, pues, evidentment, pues,
innoves.
És la riquesa d'aquest joc, no? De l'esport en general i del futbol en particular, en el qual, pues, bueno, pues, no estem parlant de quatre que estan donant cops a la pilota. És molt científic, això. És molt estudiat i això és bo per als que ens agrada el futbol. Som els gourmets del futbol. Jo soc un gourmet del futbol en aquest aspecte i entenc que tots vosaltres també. No? Llavors, què passarà? Sí, què passarà? Doncs, pues, bueno, passarà...
No, digues.
Ah, sí. Què passarà? Doncs, pues, bueno, el Madrid, no, ja dic, no arriba en el seu millor moment. Hi ha el tema de revenja, que està més amb els, com deies tu, amb els aficionats que no pas amb els jugadors. Però els jugadors, finalment, pues, bueno, estan allà per fer el seu joc i ja està, no? El Barça no té el seu entrenador allà. És molt important tenir l'entrenador, sobretot quan és un equip d'autor i quan és un entrenador intervencionista, no? No sé, per exemple, no m'imagino a l'Atleti de Madrid sense el Xolo, no? Que és intervencionista total i els jugadors tenen que ser, pues, fer milimètricament el que diu el seu entrenador, no? Bueno, jo no sé el que passarà. Si tingués que parlar amb la emoció, evidentment, ho diria clarament el que és, però és que no tinc ni idea del que pot passar. Confio molt amb el Madrid, confio molt amb un jugador que ha renascut des de la setmana passada, des de jugar contra el Juventus, ha renascut i està progressant molt adequadament, que és el Bellingham, penso que si un Bellingham... amb el 100% de possibilitats, que no estarà al 100%, és un jugador diferencial.
Molt bé. Anem a saludar el nostre primer convidat, que suposo que estava escoltant, senyor Mirmi, les seves paraules, no? I que aviam si ho té una mica més clar, que no pas ho tens tu, que no ho tens gens ni mica de clar. És un plaer, un honor i una satisfacció, doncs, parlar i saludar el Bernat Soler. Bernat Soler, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Riqui.
Com anem? Com anem?
Molt bé, molt bé. El plaer és mutu i la il·lusió que em fa parlar amb tu i fer-ho a través de les zones andorranes, doncs ja saps que hi ha encara més.
Molt bé,
aquí preparant-nos ja pel clàssic.
Ja, però ja estàs a Madrid o què? No, encara, no?
No cal escalfar motors, perquè si els escalfem tant, arribarà el dia del partit que el motor estarà cremat.
Ai, senyor. Bueno, escolta, que aquí tinc el Fèlix Carrillo, que és madridista, tinc l'Eduard López Mirmi, que és madridista, tinc el Josep Maria Cucalón, que és culer, i tinc l'Àlex de Santiago, que també és culer. No sé si els dos són més culers que tu o tu ets més culers que ell. Però
no,
vaja...
Impossible més que això, no.
No.
Pot ser igual, però més no.
Mira,
no, més
no. Amb un d'ells ja el tinc amb la samarreta del Barça, imagina't.
Com té que ser.
Imagina't. Bueno, tu tens clar el que pot passar diumenge, Bernat?
No.
No, sí, tampoc,
boles, no? Boles de vidre, ja veus, no la tenim ningú, i la veritat és que ara us estava escoltant atentament i m'agrada molt aquesta anàlisi que estàveu fent, i és veritat que és un partit que arriba amb moltes incògnites. Jo crec que és un partit per part del Barça, per començar parlant una mica de la part que més conec, que arriba amb molts dubtes. D'una banda, per les baixes del Barça estan afectant, especialment en atac, i quan parlo de les baixes parlo fins i tot del que costa, després d'una baixa, agafar el ritme, com pugui ser el cas de Lamine Yamal, que encara no l'estem veient el seu màxim rendiment, no? Però, a més, el Barça, recordem que compta també amb la baixa de Lewandowski. Ferran Torres, si juga, serà el primer partit que jugarà després d'haver estat lesionat. Compta amb Rafinha, veurem si arriba, perquè ara sí que us he de donar una notícia d'última hora. I voldria ser molt prudent i voldria ser molt caut, perquè no sé exactament què està passant, però hi ha informacions que diuen que Rafinha ha hagut de retirar-se de l'entrenament d'aquest matí. Rafinha, que tornaria en aquest partit després de patir una lesió muscular, i per tant, compta, perquè si finalment es confirmés que Rafinha tampoc pot jugar, la nòmina de baixes continua sent realment dramàtica pel Barça. I sumem, evidentment, la de Gavi, de llarga durada, i sumem la dels dos porters, la de Joan Garcia, de Ter Stegen, i fins i tot també hi hem d'afegir la de Dani Olmo, que me l'oblidava, i que és un jugador que també és important. Per tant, és un Barça que arriba molt marmat, i jo aquestes baixes les estic notant moltíssim a l'equip, perquè si tu no acabes de jugar bé, que aquest és l'altre, el segon problema del Barça, que aquest any no està fent el joc que feia l'altra temporada passada, si més no, el talent individual, el desequilibri, la capacitat especialment dels homes d'atac, d'aquests noms que t'he dit, doncs, home, un partit encallat o un partit que no acaba de rutllar del tot bé, te'l poden resoldre una miqueta, doncs, amb alguna acció individual. Clar, si aquests no hi són, la cosa es complica encara el doble. Per tant, crec que el Barça arriba amb dubtes de joc, amb dubtes també forçats per les baixes, i ara faré de periodista que diu tòpics, però sí, és que tots sabeu que un Barça-Madrid és una història totalment al marge dels contextos, de les dinàmiques, i que avui podem parlar d'això i diumenge veure un partit que on les baixes ni es notin, on sigui un espectacle, on el Barça golegi, perquè és que realment són planetes a part d'aquests partits.
Ja. Una cosa, comentaven també l'absència a la banqueta de Hansi Flick, aquest home que ha sigut capaç de fer i crear un Barça realment excepcional, perquè no oblidem també que molts d'aquests jugadors del Barça, o la gran majoria, són tremendament joves, no? I que s'ha trobat doncs, pràcticament amb un equip que són nens, per dir-ho d'alguna manera. El fet de que Hansi Flick no estigui a la banqueta, també això és un problema, perquè alguns dels contertulis que tinc aquí doncs, comentaven doncs, això, que sempre es nota faltar un entrenador quan no hi és a la banqueta.
A veure, jo crec que, evidentment, de totes les baixes, la menys important és la del que no juga, no? I, per tant, en aquest cas, Hansi Flick sí que és evident que té una feina important, però no és a la gespa, per tant, jo crec que jo desdramatitzaria aquesta, o relativitzaria, més ben dit, aquesta baixa, perquè crec que és un entrenador, és una figura important, però que al final també pot fer una cosa, que és que els entrenadors ho reconeixen ells mateixos, veuen molt millor el futbol i els partits quan no estan a baix, sinó que estan a la graderia, i aleshores ell pot veure la primera meitat, que a més...
Ja n'hi havia, no... Bernat, d'aquests entrenadors que se n'anaven a la llotja a mirar la primera part, o bé la segona.
Jo recordo un entrenador anglès que va tenir el Barça, el Terry Venables.
El Terry Venables, sí.
Que quan va arribar a mitjans dels anys 80 va sorprendre tothom, perquè la primera part se n'anava a la llotja, i la gent deia, fot aquest, i que va menjar canapés, no, va veure el partit bé, perquè realment no es veu bé des de baix, no es veu bé. Sí. I un entrenador, i a més, avui en dia hi ha uns sistemes de comunicació on, en fi, es pot... De fet, els cossos tècnics dels equips de professionals, jo que vaig a les zones de premsa, és a dir, als pupitres de premsa, a les posicions dels periodistes, allà compartim l'espai amb els analistes, que en diuen, dels diferents clubs, tant del de casa com del de fora, no? I heu de pensar que els clubs professionals tenen un autèntic exèrcit d'analistes. Mira, el dia del... Ara, perdó que me'n vagi una mica, però és que em sembla curiós explicar-ho. Sí, sí. El dia del Newcastle-Barça, que el Barça va jugar allà al camp del Newcastle, a Anglaterra, va ser això, mitjans de setembre, estava jo a la tribuna de premsa, allà, retransmetent el partit, i a 2 metres hi tenia els analistes del Newcastle. eren 11 tios. 11. O sigui, un equip de futbol sencer, mare amb els seus ordinadors, amb els seus auriculars, els seus micròfons. Clar, allò sembla un... la NASA, saps? Perquè, a més, són uns ordinadors que tenen unes imatges que no es veuen per la televisió, amb unes càmeres que li diuen tàctiques, amb uns programes que analitzen el rendiment dels futbolistes. Vull dir que tot això, hi ha un grup d'analistes del Barça que ho veu a la graderia i després tota aquesta informació la fan arribar a baix, no? Aleshores, bueno, sí, és evident que sempre que hi és l'entrenador és molt millor, però dins del que cap crec que serà la baixa menys afectarà.
Molt bé. Escolta, tampoc et vull entretenir massa perquè...
No, sé jo que... encantat de xerrar, home.
Ah, ja ho sé, que t'agrada molt xerrar. Escolta,
oi?
Bernat, parlaves del Barça, de com està el Barça i com arriba el Barça, i el Madrid...
Bueno, la frase que diem que estem dient a Barcelona aquests dies, que no sé si és per curar-nos una mica en salut, és allò de dir... Bé, el Madrid tampoc està per tirar coets.
Sí. Sí,
a veure,
sí,
jo l'altre dia vaig veure el partit contra la Juve, que la Juve actualment no podríem dir que sigui un dels equips més potents d'Europa, i noi, si no arriba a ser per Courtois, compte, eh?
Sant Courtois, sí, sí, com sempre.
Sí, sí. El que passa que el Madrid té una cosa, que és que té davant uns jugadors d'una categoria espectacular. Aleshores, per exemple, el Barça, ara els últims dos partits que els ha resolt amb victòria contra l'Olympiacos i amb el Girona, jo he pensat en aquests partits, ostres, el dia que en lloc d'aquests davanters, d'aquests equips, hi siguin uns davanters amb cara i ulls, i clar, estic pensant en Mbappé, estic pensant en Vinícius, estic pensant fins i tot en Bellingham, ostres, això pot pintar magre, eh? Perquè el Barça està concedint, el Barça ja no està fent aquella línia defensiva que li funcionava tan bé, com ara comentava, li han agafat el truquillo, fins i tot s'estan cometent errors individuals una mica absurds, de passades que es perden, ostres, i per tant, sempre ha sigut així, no? El Madrid pot no estar bé, però t'ho resol la base de fogonades, no? I d'aparicions estel·lars, i home, Mbappé és un superclasse mundial, Vinícius per mi és un jugador molt irregular, però el dia que el té bo, doncs et desequilibra, i com comentàveu ara també, Bellingham està creixent, no? Hi ha aquest nano nou, el Mastantuono, que sí, bueno, ja veurem què dona de si. A mi hi ha un jugador que sempre m'ha agradat molt, que és el Rodrigo, tot i que...
A mi també, a mi també. Sí.
Allò que anava de tapadet, ningú parlava, i el tio, vinga, anava fent feina.
Sí, i el que també sembla que també s'està despertant i tal és l'Arda Güler, no?, que també doncs està fent també una bona feina. Bueno, com aquell que diu, l'ha fotut a dirigir una mica l'equip, que aquesta... Una cosa...
Un mitja punta espectacular, vull dir que a més s'entén molt bé amb Mbappé.
Amb Mbappé, sí.
Tenen una societat aquí molt, molt bona. Per tant, jo, sincerament, per tot això que us dic, i perquè el partit de jugar o no juga, veig lleugerament favorit al Madrid, si és que es pot parlar de favorits en un partit com aquest.
Carai. Aviam, li voleu dir alguna cosa al Bernat?
Sí.
El senyor Mirmi.
Hola, què tal?
Bon dia, bon migdia.
Referent amb el tema del partit de la Juventus, que comentes que el millor va ser el Courtois, què tal? Home, jo per mi va haver-hi dos jugadors que van estar per sobre. Un al Courtois, estic d'acord amb tu, però el que anava de groc, el Di Gregorio, el porter de la Juventus,
sí.
Déu-n'hi-do, el que va treure, no? O sigui, bueno, això és només un petit comentari, no? Llavors, amb el tema de l'associació entre l'Arda Güler i Mbappé, l'Arda Güler, l'avantatge que té... Bueno, l'Arda Güler estava menyspreat per l'antic entrenador del Madrid, i llavors aquest any pues, no és que hagi fet més coses, és que l'han tret, diguéssim, de la... del niu, a lo millor que estava, que el guardaven allà, no? L'Arda Güler és un jugador indetectable. És indetectable perquè és un jugador que no és ni mitja punta. És un jugador que surt, que és dintre d'aquest equip de tracció trasera, que ha de ser un equip, penso jo, l'Arda Güler és el que
el que, diguéssim, genere... a la, no està cuinant, està, diguéssim, preparant el menjar, diguéssim, a dintre de lo que és la cuina, que és el centre del camp. Llavors, el ser indetectable, i a més l'associació que té amb l'Mbappé, fa un jugador que potser l'Ancelotti no li va treure el suc o no el va veure, o no va veure, cal ser indetectable, no el va veure, no? L'Ancelotti, no? Llavors, doncs, veig una mica, sí, jo penso que és lleugerament favorit al Madrid en aquest aspecte, però clar, això són hipòtesis, i les hipòtesis se les carreguen en un moment amb tres jugades, no? Vull dir que ja està.
Molt bé. Cuca, vols dir-li alguna cosa al Bernat?
Sí. Sí. Gràcies per participar a la tertúlia andorrana, com a andorrà que sóc, i per això t'ho dic. Gràcies.
Un plaer.
Sóc seguidor teu quan surts al programa de la Sònia Germà i el Jordi, Costa, sí, que surts bastant
tot
allà.
El Tot sí, Costa.
Sí. I abans...
Avui sortiré.
Mira, avui sortirà.
Avui val. Sortirà. Val.
I, bueno, però dit això, a veure, jo penso, primer per contestar-li el Mirmi abans de que se me'n vagi al cel. El Guller aquest vol ser el Pedri, però no ho és. I ja no et diré res més. I...
És que Pedri és molt Pedri, eh?
Per això. Sí, clar, vol ser Pedri, però no ho és. I a tu, pues, estic bastant d'acord amb l'anàlisi que has fet. Només discrepo amb la petita avantatge que li has donat al Madrid. Jo a mi em sembla que és un partit que comença 0-0 i ha d'acabar 0-0 o 0-5, com he dit a l'inici de la intervenció.
Això teniu clavat el tema dels 5 gols, de les manetes.
No, és que el Piqué me pone.
Ja te pone. I a més, Bernat, el Piqué el tenim aquí de...
De propietari del Futbol Club Andorra.
Propietari, president i de tot del Futbol Club Andorra. Sí. O sigui, que imagina't, eh? Fèlix, tu vols dir-li alguna cosa al Bernat?
No, estic d'acord amb tot el que ha dit i de més. Estic d'acord amb el Cuca, el que diu el 0-5, que es pot donar, sí, l'any passat quasi es dona el 0-5, però bueno, ja sé que el Guller no és Pedri, però jo he trobat, per exemple, el Pedri molt cansat aquests últims partits, bueno, perquè està entre la selecció, jugar a Europa, jugar a la Lliga i demés, pues, l'home no és el típic... negre, com diu l'Enric, a vegades, que diu que falta algun equip, com el Tchouaméni, allà, però no és.
Saps què passa, Fèlix? Que tot això que dius, aquests dos grans equips que juguen diumenge, tots els seus jugadors, o pràcticament tots, doncs tenen aquests dos mateixos partits que tu has dit que estan cansats. Per tant, si el Pedri està cansat, tots els altres, d'un sí, equip però... i de l'altre, hi poden estar.
El Pedri ha jugat molt amb la selecció i, de més, l'han fet jugar molt, que millor no feia falta, com el... Jo estic d'acord, el dia del Lamín, quan els primers partits de la selecció no tenia que haver jugat ja, perquè hi havia partits que estaven ja resolts amb Bulgària i amb Turquia, ja estan resolts, però reserva'l.
Això ho pensem els culers. I jo penso el seleccionador que... nacional, com seleccionador nacional que és, doncs penses, vull fer jugar els millors i fa jugar els millors.
Clar.
I fa jugar el Jamal i ens el lesiona.
Aviam, Àlex, que també vols afegir-hi alguna cosa.
Molt bon dia, Bernat.
Hola, bon dia.
Mira, jo també vinc de pares i descendents periodistes i esportius.
Sí.
I llavors, a més de culer, doncs, bueno, tinc aquella, una mica la vena infladeta sempre de teories i coses. I la veritat, sempre he dit una cosa, amb el Madrid sempre serà la màxima rivalitat possible, perquè és el partit que més es ven, és el partit que més interessa al món, i indudablement a la Lliga Espanyola. I estic al 100% de la manera que penses i de la manera que ho dius. No et portaré cap contrària. Només fui matisar una cosa quan dius, bueno, el Madrid, el Mbappé, l'Arda Güler, tot això estem d'acord. Però jo crec també que el Bellingham aquest influirà molt al seu estat anímic, perquè és una persona que entenc com a futbol que té unes baixades de pressió importants degut a la pressió. No sap superar aquesta pressió dels partits més importants. És el meu punt de vista.
Estàs d'acord, Bernat?
No acabo de no conèixer ben bé la persona del Bellingham. Jo sempre he pensat que els futbolistes anglesos els hi costa molt triomfar fora del seu país. Sí. I és perquè tenen allà com un ecosistema tan futbolístic com de vida, que fa que quan surten, i les estadístiques doncs, així ens ho diuen, pràcticament cap futbolista anglès dels bons fora del seu país ha triomfat. Sí. Perquè, si voleu, podeu parlar-me de Beckham al Madrid, però Beckham al Madrid tampoc... És a dir,
Bernat, aquell va triomfar al Madrid per guapo.
Ah, exacte, era una qüestió de
i marge. Més de nit que de dia.
El Bernat no fotis, tio, era el dia, el guaperes, i ja està.
Sí, i per això el va fitxar Florentino, perquè era guapo, i feia anuncis a calçotets.
Però per ell o per la dona?
Bueno, no ho sé.
Jo crec que ell realment era un gran producte de màrqueting, i continua sent.
I tant,
continua sent.
I tant.
Totalment d'acord.
Però amb els futbolistes anglesos jo sempre els poso una mica sota sospitar. Ara al Barça en tenim un, que és el Marcus Rashford, que és un jugador que té un talent, especialment a l'hora del xut, per exemple, un xut espectacular, però també li veus aquest to una mica entre empanat, entre un extraterrestre que no sap ben bé on està, no acaben d'entendre-ho. També és veritat que ell és encara jove, ve d'Anglaterra, d'estar tota la seva vida allà, i això passa molt amb els anglesos. Aleshores, el Bellingham, bueno, no ho sé, el Madrid va tenir el David Owen també,
va triomfar,
que tampoc va acabar de triomfar. El Barça tenia el Lineker ja fa molts anys, que bueno, sí va fer gols, però no va ser un super golejador.
El Bayern sí que té
un. El Mark Hughes tampoc.
El Bayern sí que té un. El Harry Kane sí que està triomfant.
El Harry Kane aquest sí que està triomfant a Alemanya.
Sí.
Bueno, com, i ara ja posarem a fer batallades, com el Kevin Keegan va triomfar a l'Hamburg, que era un jugador anglès que havia triomfat a Anglaterra i després va anar a Europa i sí que va triomfar. Però bueno, estem parlant de la prehistòria, no? En canvi, sí, ara els hi costa molt. Però bueno, això era una mica per parlar de Bellingham, que sí que és veritat que és un jugador que genera una mica de dubtes de veure quina versió pot oferir-te. No?
Molt bé. L'àrbitre encara no està decidit, oi?
Menys mal.
No, crec que el diuen demà. Ara, els àrbitres, perquè no pugui fer vídeos Real Madrid Televisió, el
ja deu estar dat i beneït i fa dies que l'han decidit.
Es parla de Sotogrado, Busquets, Ferrer. Un o l'altre, són els favorits.
Bueno, quina por.
Bueno.
Quina por, vale?
Amb el Sotogrado, sí.
Sí, amb el Busquets Ferrer no, perquè és català, aquest. No,
no, perquè no m'agrada. Si el posen és perquè serà antibarcelonista, segur.
Periquito, em sembla que és.
Bueno, és periquito?
No, ho sé.
Jo crec que és mallorquí, eh?
És mallorquí, Bernat.
Però vesteix de blanc.
Escolta, Bernat Culé, què me'n dius de l'Espanyol?
Home, Déu-n'hi-do, no.
Aquesta li tenies guardada, eh?
Hombre!
Tinc els companys aquí que segueixen els partits de l'Espanyol, que no s'ho creuen, que gairebé cada partit han d'explicar alegries, que això no hi estaven acostumats.
Sí, que penses que m'ho crec jo.
Doncs escolta una cosa, t'he de dir que hi ha un ambient... Jo no sé si... Mira, ha coincidit el canvi de la propietat, ara que se l'ha comprat el grup d'aquest de l'Alan Pace, i amb la trajectòria esportiva, i amb la celebració, més a més, ara del 125è aniversari, i t'he de dir que aquí a Barcelona hi ha un ambient molt positiu al voltant de l'Espanyol.
És fantàstic.
Hi ha optimisme, hi ha alegria... L'equip està responent...
Això saps...
Ojo que no jugueu a Europa l'any que ve.
Tant de bo. Això sí, això que dius, Bernat, em recorda una mica l'època aquella de l'Espanyol que va anar a la Copa de la UEFA, que jugava...
Amb el Clemente,
que es va perdre lamentablement per culpa del Clemente, no podia ser d'una altra manera, però que hi havia un ambient sensacional al voltant de l'Espanyol, perquè, clar, havia arribat a la final... amb el Bayer Leverkusen, que després va resultar que ens van guanyar, tot i portant 3 gols d'avantatge. O sigui, ja... Sí. I res, en comptes de la Copa, encara me'n recordo, ens van donar un platet. I sí que tenim allà el Museu de l'Espanyol, que és com el del Barça una mica més petit. Bueno, Bernat, un plaer, com sempre. Ja saps que m'encanta xerrar amb tu i ja t'emprenyaré algun altre dia.
Quan vulguis. Vinga, una abraçada a tots i gaudim
igualment,
molt
igualment, Bernat.
Bona transmissió.
Gràcies.
Adéu. Vinga, abraçades. Adéu, adéu, adéu. Bueno, el Bernat Soler, doncs, que el podreu escoltar doncs, el diumenge a Catalunya Ràdio a la, a la TDT, amb el Ricard Torquemada i tota la colla Pessigolla. Bé, aviam, hi havia moltes coses que podíem parlar. Una de les coses que volia també posar aquí al damunt de la taula, però de manera que, ràpida, jo parleu ràpid, era el tema de la Minya Mal. El tema de la Minya Mal, perquè bueno, estava llegint titulars, coses que publica els diaris i tal, i m'he quedat amb un que deia és l'hora de la Minya Mal. O sigui, és aquest el partit on la Minya Mal ha de ser doncs, un jugador, diguem-ne, bàsic perquè el Barça tiri endavant el partit. Esteu d'acord?
Coincideixo.
Sí?
Bastant.
Sí?
Coincideixo amb aquesta descripció perquè jo penso, no solament per aquest partit, jo penso que el Lamin, després de la seva majoria d'edat, i que tothom, la premsa, els medis de comunicació s'han posat a explicar coses del Lamin perquè és major d'edat, etcètera, etcètera, i s'han descobert coses. Penso que el Lamin, el que el diferència dels grans jugadors de la història del futbol, com puguin ser Cristiano Ronaldo o Messi, el diferència la continuïtat. La primera cosa que els dic, del diferència. És a dir, aquests senyors que he dit primer han estat 15 o 20 anys a dalt i ell en porta dos. Comença a fer actituds que, pel meu punt de vista, i soc culer, però no són per a mi correctes.
No t'agrada.
No els hi he vist fet mai al Messi. El Cristiano sí els hi havia fet, vist fer alguna vegada, però al Messi no els hi havia vist fer mai. I dic aquests dos perquè la història és molt gran i pondria a dir-ne molts de jugadors i penso que aquest no és el camí que ha d'agafar la ment. Per tant, si apareix en un partit com aquest, que és el comentari que tu has dit, doncs, bueno, penso que és el retorn al bon camí i tancarà moltes boques. Si no torna allí perquè desapareix, perquè aquell dia li han donat massa feina abans de jugar, doncs...
Ai, la Niki.
Bueno... Bueno. Espero que així sigui.
Penses igual?
No del tot, perquè jo sí que veig una versió, potser perquè la informació que tinc ve d'una altra font, la imatge que don, i és cert el que dius, Cuca, la imatge que ha donat en el seu aniversari, aquest despilfarro, aquests collarets, tot això, creieu-me que ara ja sé d'on ve, i ve produït perquè aquest noi començarà a guanyar calés fins per signar banderoles.
No serà la meva.
No. Bueno, jo tampoc no tinc un d'allò especial de tenir la seva. Però sí que reconec una cosa, que fins el Flitch ha intervingut a protegir la seva imatge.
Sí.
Llavors, quan un entrenador s'hi juga ja el seu nom per defensar, és que hi veu una gran part de raó o té que ajudar-lo. És la manera d'ajudar-lo. Estic d'acord que ho has dit perfecte. Quan dius és que el Messi això no hagués fet. No ho faria ara tampoc el Messi. El Messi és la fortuna més gran que hi ha, a Sud-amèrica, en Argentina segur. Pot comprar el país. Però continua amb aquella careta de... que no sabem què vol dir. L'he definit.
Aviam, espereu un moment.
Per mi la humilitat mai ha sigut una cosa dolenta.
No.
Aviam, tu amb el tema Lamin...
Lamin, jo espero i desitjo...
Que estigui molt malament.
Que estigui molt malament. No, el veig que
tingui cagarrines i no pugui jugar.
No, que jugui.
Que la Niki li hagi donat molta feina.
Però no el veig encara... que es pot sortir d'aquest partit, però no el veig en forma encara. Jo crec que encara no ha estat del tot recuperat. No va fer un partit contra el PSG.
Però
no,
és normal, és que és normal.
Li falta tot, li falta,
tot. Encara,
és que és normal.
El gol, no sé, quan va marcar l'Arujo, quan va saltar de la banqueta, se li notava que encara, i el dia de l'Olimpiakos tampoc va marxar, això que diu, hòstia, ha fet un... Ja, marcat 6 gols perquè...
Per això, Fèlix, però... és normal. Ahir estava veient el partit del... Ahir era? No, abans d'ahir, l'Atlètic de Bilbao va sortir el Nico Williams, que també portava la tira,
no
i el pobre tio tampoc no està.
Rosseguen.
Quan es, quan es lesionen és molt complicat, no?
El que no ens ha dit el Bernat Soler ha sigut si jugarà finalment el De Jong o no, si s'ha recuperat de la gran gastroenteritis.
Sembla ser que sí, eh? Les cagarrines ja li van passant.
Ja li van passant.
Mir-mi.
A mi m'agradaria, quan jugui el Madrid amb el Barça o el Barça amb el Madrid, que poguessin jugar tots. Mm. M'agradaria que poguessin
els
jugar
millors,
tots.
Oi? Els millors,
ho dic sincerament.
Clar que sí.
M'agradaria que poguessin jugar tots i que posessin el seu nivell allà. El tema de Lamine Yamal, home, jo, entrar dintre de la vida personal d'un jugador de futbol és complicat, perquè a Madrid també hi ha problemes amb el Vinícius, per exemple, tot i que l'últim partit de Lliga... no ho sé, va tirar d'intel·ligència el Vinícius, no? Perquè jo em penso que el partit aquell el va guanyar Vinícius, l'últim partit de Lliga, no? Llavors, entrar dintre la vida personal és complicat, perquè un jugador de futbol en general, tot i que avui en dia hi ha més accés a la cultura, hi ha una mica més de nivell, un jugador de futbol és jove, multimilionari dels grans equips, jove, xulo, multimilionari, incult, ho té tot en general, Llavors, necessiten un psicòleg, necessiten un psicòleg
que ja el tenen,
perquè sí, per un psicòleg específic per ells, per tractar-li la seva idea personal, no? Llavors, aquest és un dels grans problemes, que això s'està arreglant, perquè els jugadors de futbol avui en dia també estudien al mateix temps, o sigui, i això és bo. A veure, un gourmet del futbol, com jo que sóc jo, m'agrada que el jugador de futbol tingui una personalitat, però entrar dintre la personalitat és complicat. El Lamine Yamal, ja ho deies tu, Àlex, Lamine Yamal és una persona que ve d'un pou, és jove, és molt jove, ve d'un pou, fa 3 anys estava en un pou, i aquest home, pues, bueno, els diners, jo l'altre dia li deia a un metge, i escolta, tu que ets metge, què és més addictiu, els diners o la cocaïna? I em diu, home, els diners són més addictius. Llavors, clar, tot això fa que quan veu que ell, a nivell de màrqueting, que parlàvem del Beckham, per exemple, que el Beckham, o sigui, avui en dia, doncs, no sé, la tenista número 1 del món, a nivell ingressos, viu a Andorra, és resident a Andorra, és xina, xinesa. I és resident a Andorra i entrena cada dia a la Diagonal, a la dreta. Cada dia, i és resident a Andorra. Llavors, aquesta persona és la que té més ingressos. Tal. Llavors, avui en dia, els jugadors de futbol, els esportistes del nivell, pues, home, miren de diversificar els seus ingressos i les seves accions. No? Llavors, el Lamine Yamal crec que serà, si li porten bé els seus assessors i tal, serà una font de diner.
Segur.
Una font de diner a nivell màrqueting. A nivell futbol, pues, home, té que continuar, però... No m'agrada entrar dintre de la personalitat dels jugadors, a mi.
Molt bé. Doncs, escolta, aviam, escoltàvem i parlàvem amb el Bernat Soler, i ara el que farem és escoltar, doncs, el que ens deia i ens m'explicava aquest matí, ja que no podia estar en directe, doncs el Miguel Ángel Román, que és la veu que narra els partits i que serà la veu que narrarà el partit de diumenge entre el Madrid i el Barça a través de DAZN. Miquel Àngel, Real Madrid-Barça, qui arriba millor en aquest primer clàssic de la temporada?
Jo tinc la sensació... En primer lloc, jo crec que no arriben bé cap dels dos.
Correcte.
Tot i els números, la sensació futbolística que jo tinc és que ni el Madrid ni el Barça estan en el seu millor moment, que són dos equips que han de créixer durant la temporada.
Penso igual que tu, eh?
Jo veig un puntet millor al Madrid, però bàsicament perquè el Barça té moltes baixes de jugadors molt importants. Hi ha jugadors que probablement arribaran al partit de diumenge, però l'estat de forma no serà el més adient, i això em fa pensar, més tenint present la localia, és a dir, que el Madrid juga com a local, que el Madrid és un puntet més favorit. Però ja saps, Riqui, perquè tu veus futbol com jo des de fa molts anys, que aquests partits són imprevisibles, i que encara que pensi que el Madrid arriba un puntet millor, vés a saber què és el que passarà. Però sí, penso que el Madrid està un puntet millor que el Barça.
Un puntet millor que el Barça. El fet de que Hansi Flick no pugui estar a la banqueta, perquè crec que està sancionat...
Sí, sancionat.
Sí, això d'alguna manera influeix amb els jugadors, sí, o no?
Sí, jo crec que és important. Mm. Jo crec que tenir... És com anar a l'oficina i que estigui al teu cap o que no estigui al teu cap.
Yeah.
És a dir, tu al final vas i treballes, però és diferent, i al final...
Miquel Àngel, perdona, depèn quin cap que hi hagi a l'oficina, prefereixo que no hi sigui,
Ja ho sé. Tens tota la raó.
Vaja caps, tu.
Crec que la comparació més o menys s'entés, no?
Ja, totalment.
I després, perquè quan tens el primer entrenador a la banqueta, té l'ascendència per cridar l'atenció a un jugador, que el jugador li faci cas des del primer moment, té ja... la manera de comunicar concreta i correcta per dir el que vol en aquell moment, i quan no hi ets, doncs has d'esperar al descans. Però, bueno, al final, aquests partits, tots els partits, en realitat, però aquesta mena de partits, sobretot, depenen dels jugadors.
Molt bé. Bastant menys.
No, i ja, que és una entrevista... Sí. Ja ho escoltarem íntegra.
Sí,
íntegra,
sí,
perquè durarà 17 minuts.
Però ho farem a la tarda.
Però tothom diu el mateix. El que m'ha fet gràcia és que no... El Bernat no diu el mateix que ell... amb la influència de l'entrenador.
Sí, sí.
Ell ha dit que sí, i el... però vaja, tothom diu el mateix.
Què dius, Fèlix?
Què digueu?
Avui en dia, amb tota la comunicació que tindrà amb el segon...
Sí. Ja. Ah, sí o sí. Sí.
Jo crec que...
Influirà molt, no?
Estic d'acord amb el Romà.
Estàs d'acord amb el Miquel Àngel?
Sí.
Sí, que no influirà... No
que sí, que sí.
Que sí, que influirà.
Ah, que influirà.
El Bernat ha dit que no.
No,
que sí.
Bueno, cadascú aquí i diu la seva.
Espero que tingui raó.
No, jo penso que sí, perquè ja dic, és intervencionista, són entrenadors que...
Pot intervindre igual, eh? Des de la grada pot intervindre igual, hi ha un mòbil, eh?
No és el mateix.
Bueno, jo sé que no és el mateix i que alguna cosa pot influir, no ho nego, però que sigui una influència per marcar la diferència al resultat, no.
Bé, per marcar més el resultat potser no, però és un paràmetre més.
A veure, nois, una cosa, perquè sóc l'única dona aquí, tot ha sigut homes avui, però vaja, no, una pregunta. A Félix Carrillo i a tots el mateix, a on... veuràs el futbol?
A casa d'un amic.
Sopar inclòs?
No, a les 4 de la tarda no.
Ah, no, calles, que em pensava que a les 9.
Brenar.
Jo trobo que a les 9 estaria més bé a les 9 del vespre, no creieu?
Això,
no?
Sens dubte.
Si no, no
però...
ho sé.
Però Xina mana.
Xina mana molt.
La Xina, és que la Xina pesa, eh? Calés, és el que, pel que es mou el món, els calés.
S'ha de vendre el partit.
Ja, Candela, com no s'ha pogut fer el plan Miami, pues...
Ah, no s'ha fet el pla Miami. Jo ho trobo bé, perquè han d'anar a jugar un partit de Lliga a mils de quilòmetres.
Mireu, la NBA fa molts anys que juga partits a Europa.
Sí,
això mira, és veritat. Mira, aquest era un altre
tema. Això ho dic perquè no és una invenció d'ara.
Això l'estan investigats.
Això és marketing pur i dur, i com no ha sigut el Real Madrid, el senyor Florentino ha aixecat el telèfon i s'ha cuidat de que ho borri.
Cuca, tu a casa, ja ho sé, molts auriculars, o aquesta vegada no?
No.
Els auriculars, la dona.
La dona, i jo en vivo i en directo.
Molt bé.
I tinc un veí que és del Madrid, i veiem alguna vegada el partit junts, però des de l'any passat ja no em vol veure més.
Molt
a
bé.
Casa meva.
Vale. Mirmi, anem amb una petita porra.
No, però també que estaràs a casa, tu, Mirmi?
Jo estaré a casa tot sol, mirant el partit amb una pantalla gran
molt
que tinc.
Molt tranquil, no?
No, tranquil no, amb apunts, faré apunts, sempre faig apunts.
Ah, sí?
I... Sí, sempre faig apunts, estaré sol... preparant, menjant una mica...
No ploris, home.
Menjant una mica i tal, i ja dic, fent apunts.
Molt bé.
La porra, home, jo me conformo amb un 2-0.
No, tant.
2-0.
Me conformo amb un 2-0.
O sigui, seria un 0-2.
I l'Àlex en reunió familiar, no?
Perdó.
Ah, perdona.
Perdó, 2-0.
2-0, sí, home. Sí,
me conformo.
Vale.
Si són 3 o 4, també està bé. Però amb 2-0 me conformo.
Vale. I tant.
El de Santiago, 1-3.
Jo he dit 1-3 el resultat i el veuré en un bar. En un bar públic,
sí.
Obert, els tres germans.
Ah, molt bé.
Som, el veurem i analitzarem el partit.
Molt bé.
Els tres sou del Barça?
Els tres som culers.
Vale.
Sí, l'Eugeni també.
L'Eugeni també és un molt bon culer, no parla gaire,
no.
Perquè és polític. I,
bueno, esclar, pobret, ja. És el que té. És el que
la política, té. La política li pesa massa.
Sí, els polítics hi ha coses que no es volen mullar.
Però tinc el germà gran, el Lluís, que és, bueno, no li arribem ni a les soles. Aquest es caga amb tot, baixa tot Déu, i s'emprenya com una mona, i a més, destructiu. Al minut zero, com perdin una pilota, com, ah, t'ho he dit jo, que no vull!
Va,
calma't, no, sossega't.
I tant.
I al final em diu, hòstia, és que hem jugat bé, eh?
I tant. Fèlix.
Jo espero que aquesta vegada no equivoqui com l'any passat. Jo un 3-1.
3-1.
3-1.
Al contrari que jo.
Els tenim tots, ja?
No, falta el Cuca.
El Cuca que no ho digui, que no ho digui.
0-5.
Ai,
jo desitjo 0-5, que ho he dit, ja ho he dit,
sí,
això.
Sí, sí.
Però em conformo,
me conformo
amb un 0-1.
0-1.
El minut 90 i no de penalti.
Vale.
No, i tothom si pot es compra cap a casa i pot ser que sigui un empat, també, no?
Totalment.
Pot ser, pot ser.
Tant,
clar, i que no hi hagin gols, també pot ser.
També,
el partit comença 0-0.
Escolta, que m'ho he passat molt bé. Mira que jo el futbol, bueno, cada vegada hi entens una mica més.
Però
m'agrada que la gent que ho viviu d'aquesta manera i que s'ha de viure d'una manera sana, si més
sí,
no, eh?
Sempre.
Marxem.
Ho hem passat molt bé.
Això ho hem de repetir, eh?
Això ho hem de
repetir. I amb aquesta companyia encara és més fàcil fer-ho.
Nen, que arribem a la una, xato, corre.
Ah, no, res.
Ja, els pitos.
Sort el Morabanc i sort el Futbol Club Andorra.
I tant.
Molt bé.
Adéu.
Gràcies, companys.
Adéu.